amable per tothom, no? Però també Catalunya ha de fer aquest esforç, perquè hi ha una part molt substantiva de Catalunya que ens sentim molt desconnectats de les nostres institucions d'autogovern en aquest moment.
Senyor Fernández Sánchez Costa, president de Societat Civil Catalana, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i moltíssimes gràcies de nou per felicitar-nos aquests 25 anys de Ràdio Estel.
Us desitjo almenys 25 més.
Gràcies, fins la propera.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada, adéu, adéu.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
De fet, 9 i gairebé un minut, Mercè Raga, que ens portes tota la informació actualitzada. Bon dia.
Sí, bon dia, Joan. I comencem amb una última hora perquè hi ha hagut una nova mort violenta a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un home ha mort aquesta matinada en una baralla a l'estació del metro de la Salut, a Badalona. En l'enfrontament hi han participat una vintena de persones amb tot tipus d'armes blanques. Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per aclarir els fets i a hores d'ara s'han confirmat una desena de detencions. Hi ha ampli dispositiu aquest matí policial a la Jonquera per la convocatòria a tallar dels CDR. Un total de 17 furgonetes de la Brimo dels Mossos s'han dirigit a primera hora d'aquest matí a la Jonquera. La policia també s'hi ha desplaçat després que molts CDR fessin una crida a desplaçar-s'hi aquest matí per tallar la frontera amb França. I ho estàvem explicant, 80.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van estar presents a la manifestació de Societat Civil Catalana ahir a Barcelona. La plataforma unionista espanyola va plegar al voltant d'aquesta xifra ahir al migdia al Passeig de Gràcia, segons dades de la Guàrdia Urbana, en aquesta manifestació per reclamar la fi del procés independentista a Catalunya i la recuperació, segons l'entitat, de la convivència. Hi van assistir, entre d'altres, els líders del Partit Popular Pablo Casado, de Ciutadans Albert Rivera, també hi va haver representat del govern espanyol en funcions, la del ministre de Foment José Luis Ábalos i d'Afers Estrangers Josep Borrell, i també va estar present el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. I justament Oriol Junqueras recrimina a Miquel Iceta això. Li diu per carta, si té la consciència neta, que vingui a la presó, té 13 anys. Així s'expressa el líder d'Esquerra, empresonat des del novembre del 2017 i condemnat a 13 anys per sedició. En un article al Nacional, Junqueras recorda que el mateix Iceta va defensar un referèndum i li retreu que ara es passegi amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió, perquè l'oficina de premsa del Vaticà va donar a conèixer el document final del sínode de l'Amazònia en què els participants es pronuncien sobre tres temes controvertits, entre d'altres l'ordenació de sacerdots casats, les diaconeses i la possibilitat de crear un ritu amazònic. Són aquestes recomanacions del sínode de l'Amazònia que el papa francès podria confirmar aquest mateix mes de gener i que obririen una escletxa per abolir el celibat. I avui Ràdio Estel compleix 25 anys. Aquests anys són una etapa de gran riquesa tant per a tot un projecte fet realitat com per al panorama audiovisual a casa nostra. Des de l'inici, amb la primera freqüència del 106.6 de l'FM a Barcelona, s'ha apostat per un model de radiofórmula musical amb una selecció curada i molt pensada per l'acompanyament de l'oient, també combinada amb programes i petits espais de contingut social, de pensament, d'espiritualitat i de cultura. Avui Ràdio Estel viurà una programació especial amb la visita del president de la Generalitat, Quim Torra. Serà a la una del migdia una entrevista en què hi parlaran els periodistes Joan Trias i Carme Monté, com també el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. També en el dia d'avui, a l'antena de Ràdio Estel, comptarem amb salutacions a diverses personalitats del món social i polític.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Judit Mascó i aquesta és una felicitació per tot l'equip de Ràdio Estel i tots els oients. Per molts anys més.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Entrevista a Quim Torra a Ràdio Estel. Avui en directe a la una del migdia ens visita el president de la Generalitat en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i el 40 aniversari de Catalunya Cristiana. Conversarem amb Quim Torra juntament amb la periodista Carme Monté i el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Avui, dilluns, en directe a la una del migdia, el president Quim Torra a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, et diran sempre que...
No.
No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
El cinturó no es van donar compte. Mira el mòbil un moment pel missatge. Ha arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'he acordat, eh?
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música Cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
1994.
Earth Angel, will you be mine? My darling dear, love you all the time.
Ràdio Estel, una altra manera de fer les coses.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs aquesta hora, com sempre, que encetem un dilluns més al consultori legal d'aquesta casa gràcies als advocats de Digestum Legal. Avui amb l'advocada de Digestum Legal, Marta Jové, que ens parlarà de conflictes que poden sorgir entre propietaris a les comunitats de veïns. Explicarà quins drets tenim com a titulars d'un immoble i quins deures no podrem eludir com a membres de la comunitat. També ens explicarà què fer si s'aprova un acord que ens perjudica i com defensar-nos davant d'alguna actuació abusiva, tant per part d'algun veí com per part també de la comunitat. Sí. Marta Jové, advocada de Digestum Legal, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Abans de fer-te la primera pregunta, deixa'm recordar als oients que aquest espai, aquest consultori, també és seu. Per tant, poden trucar al telèfon del directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Imagino, Marta, que els conflictes veïnals són un tema bastant freqüent als despatxos d'advocats. Quines són les consultes que us acostumen a fer els clients en relació amb aquesta situació?
Doncs sí, Joan, has encertat de ple. Rebem contínuament consultes sobre aquesta qüestió. I aquestes consultes venen tant de veïns, o sigui, propietari particular, com de comunitats. Però, en primer lloc, o sigui, abans d'entrar a comentar-te quines són les qüestions que ens plantegen, m'agradaria aclarir una petita cosa. I és que els advocats podem intervenir sovint quan hi ha conflictes, però no sempre. No sempre. Les comunitats es regeixen per la llei, els estatuts i les normes internes. En relació a les normes internes, generalment no podem intervenir, perquè són les anomenades aquestes normes comunitàries, saps, els reglaments aquests interns. No es pot jugar a pilota a partir d'una hora, no es pot sortir al pati comunitari a partir d'una hora. Mm-hmm. Aquestes normes no són coercitives. Que no són coercitives, amb això el que volem dir és que no són exigibles de forma obligatòria, a no ser que la pròpia comunitat així ho estableixi. No? Si no, no es pot imposar una sanció. A veure, són declaracions de bones intencions que cal respectar, òbviament, perquè si no, això seria una selva. Però aquí els advocats no podem entrar. O sigui, si el nen juga a pilota o el gosset surt al jardí comunitari i fa el que no ha de fer, nosaltres aquí no podem intervenir, a no ser que aquesta actitud suposi un il·lícit d'un altre tipus. A partir d'aquí, quines són les consultes que acostumem a tenir? En relació a les comunitats, les consultes que els serveis que més demandats són, entre d'altres, reclama deutes de veïns morosos. La morositat és un tema molt...
Clàssica.
Clàssica, sí, molt freqüent. I també reclamacions a administradors de finques, sobretot en relació als comptes. Generalment els administradors fan molt bé la seva feina, eh? Però de tant en tant passa cap al motiu que sigui, doncs la comunitat li perd la confiança. I després, per part del que són els veïns, els propietaris particulars, rebem consultes, doncs, podrien ser així com s'ha aprovat un acord de junta i no de veïns i no hi estem d'acord, o una pregunta molt freqüent és si s'està obligat a pagar una derrama acordada pels veïns.
Ara que parlaves de derrames, si ho vota la junta de veïns, és obligatori pagar aquesta derrama sempre o em puc negar?
A veure, en primer lloc, deixa'm explicar en què consisteix una derrama. Les derrames són despeses extraordinàries que serveixen per pagar imprevistos que no són qüestions de manteniment general i que, per tant, no es paguen mitjançant el fons ordinari. El fons ordinari és el que satisfà amb les quotes que paguen els veïns. Doncs aquestes quotes ordinàries serveixen per pagar el manteniment general, les factures com la llum, l'aigua. En canvi, la derrama és una despesa extraordinària. Per exemple, serviria per rehabilitar una façana, la instal·lació d'un servei nou, un ascensor, etc. A partir d'aquí, com s'aproven? Les derrames han de ser aprovades en junta i només cal majoria simple dels presents. En alguns casos, fins i tot, encara que aquesta derrama suposi una modificació estatutària, només cal majoria simple en alguns casos, eh? O sigui, majoria simple. A la pregunta de si em puc negar a pagar-les, sento dir-te que, si la Junta de Propietaris l'ha aprovat, obligatòriament hauràs de pagar. Hagis estat present o no a la reunió, hagis votat o no en contra. Uh-huh. Ara bé, la Llei de Propietat Horitzontal diu que les despeses extraordinàries només es justifiquen quan són obres o reformes necessàries i diu la llei exactament per l'adequada conservació, habitabilitat i seguretat de l'immoble. Què passa? Que hi ha reformes o millores que no es poden considerar derrames, perquè no depèn l'habitabilitat, la seguretat o l'accessibilitat a l'immoble. Com, per exemple, diem, volem renovar les bústies, no? Bé, doncs sempre que una d'aquestes derrames, que no són, per dir-ho d'alguna manera, necessària, superin 3 mensualitats de la quota ordinària, sí que em podré negar. Uh-huh. En aquest cas, sí que em podré negar. Per exemple, volem canviar unes bústies, però no volem unes bústies normaletes, sinó que volem unes bústies, no sé, per exemple, dissenyades per l'Òscar Tusquets, que val 1.000 euros uh-huh. cada... Exacte. Doncs aquí em podria negar, perquè aquí l'import supera les 3 mensualitats i no entra dins dels conceptes de seguretat i habitabilitat que parla la llei.
Per tant, allò imprescindible, eh?
Exactament.
Suposem que s'ha aprovat en junta el pagament d'una despesa extraordinària i un propietari no paga, malgrat els requeriments que se li han fet. Què podem fer davant d'aquesta situació?
Aquesta situació és força freqüent. I, com bé tu dius, doncs, el primer que s'ha de fer són reclamacions extrajudicials. El secretari de la comunitat, que acostuma a ser l'administrador, ha d'emetre un certificat de deute i amb aquest certificat requerirà el pagament al deutor. En cas d'impagament, la comunitat posarà una demanda judicial. Per tant, no pagar podria sortir molt car a la llarga, eh? Perquè no només et convertiries en morós, sinó que podries acabar immers, com he comentat, en un procediment judicial contra la comunitat. Els deutes a la comunitat són un títol executiu, no? O sigui, aquest certificat que emet el secretari és un títol executiu i amb això ja pots posar un procediment per reclamar els deutes. I és que això pot acabar amb un embargament no només dels comptes, sinó fins i tot, en casos extrems, amb un embargament del propi immoble. Mm. Nosaltres, al despatx, hem vist morosos de fins a 40.000 euros, eh? Morosos de deutes de comunitat, en despeses ordinàries i extraordinàries, fins a 40.000 euros. No està mal.
Déu-n'hi-do. Deixeu-me recordar el telèfon del directe, que aquest és un d'aquells temes que ens implica a tots, el 93-409-2771 o 93-409-2772 per qualsevol de les consultes a l'advocada que avui ens acompanya, Marta Jové, que ens està parlant doncs, d'aquests conflictes veïnals, d'aquests requeriments, si hi ha un propietari que no paga, amb una despesa extraordinària, etc. Què passa, Marta, si compro, per exemple, un baix d'un immoble i el vull destinar a una cafeteria i la comunitat de propietaris s'hi oposa? Jo puc fer el que vull perquè sóc el propietari, encara que sigui en contra d'aquesta comunitat o no?
Doncs mira, Joan, ara estàs introduint un tema força interessant i que dona lloc a forces controvèrsies, que és el tema dels usos. Uh-huh. Els usos al que es poden destinar els immobles. Això es recull en els estatuts de la comunitat. Mira, al despatx va entrar un cop un cas que em sembla força interessant i que presenta moltes similituds amb el que planteges. En aquest cas, deixa'm recordar bé, era una persona, en concret un estranger, que volia comprar un pis com a inversió i va acabar invertint en un pis per l'Eixample, si no recordo malament, era el carrer Enric Granados, i li va costar 1.500.000 d'euros, a prop d'1.500.000, poca broma. Es va decidir a comprar aquest immoble perquè tenia llicència d'ús turístic i, clar, la rendibilitat que li podia treure era molt alta perquè ell volia comprar per invertir. Un cop adquireix la vivenda i comença a llogar, els veïns en junta decideixen per unanimitat, menys ell, que no va ser convocat a la junta, modificar els estatuts i prohibir expressament, per estatut, el lloguer de cap unitat com a pis turístic. Clar, això es va impugnar perquè el canvi d'ús es va fer després de que aquest senyor adquirís aquest pis amb una expectativa de dret de que ho podria llogar com a pis turístic. Uh-huh. Aleshores, vam considerar que s'havia fet amb un abús de dret aquest canvi d'ús, de destinació estatutàriament, Bueno, es va considerar que aquest acord era molt abusiu. I es va guanyar, eh? Aquesta impugnació es va guanyar. En el cas que planteges, compro un baix per fer una cafeteria i és propietera i s'ho posen, el primer que hem de fer és veure què diuen els estatuts i des de quan ho diuen. I a partir d'aquí veure si s'ho posen legítimament o no. S'ha de veure cas per cas. Però el que sí que sempre s'ha de fer quan adquireixes un immoble, sempre és mirar els estatuts de la comunitat. Perquè tu pots comprar amb una perspectiva de fer un ús determinat i després resulta que els estatuts t'ho prohibeixen. El que no poden fer és prohibir-ho a posteriori, perquè aleshores només vincularà els compradors després de l'acord. S'ha de veure cas per cas.
Allò de saber ben bé per què podré destinar el pis o...
Exacte,
o
els estatuts,
no,
eh? Sí, senyor.
Com dèiem, és un problema, són uns dubtes que implica a molts de nosaltres, de fet a tots, perquè tots vivim en una comunitat. Per tant, saludem a la primera oient que ens ha trucat. Cristina de Martorell, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb el seu dubte.
Sí, mira, bueno, vull explicar la meva situació, perquè estem en una situació una mica ja insostenible, i és que, mira, jo bueno, visc en un primer, i el veí que viu a l'entresol és un senyor gran, que viu de lloguer i que s'adorm amb la televisió posada a un volum infernal. Llavors, bueno, tot i que li hem demanat diverses vegades, i de bones maneres, que tingui en compte de que no podem dormir i de que... Bueno, això no es pot aguantar, el senyor no canvia d'actitud i no sabem, estem comentant entre els veïns si podem fer alguna cosa, la comunitat de propietaris pot fer alguna cosa.
Marta, un altre clàssic, eh?
Sí, exacte, un altre clàssic. És el famós tema del soroll i del descans, eh? Bueno, sap greu la situació i la veritat és que espero que s'arregli. Què passa en aquests casos? En aquests casos, el president de la comunitat, o bé ell unilateralment, o bé a petició d'una quarta part dels propietaris, ha de requerir aquest senyor, aquest veí seu, per tal que cessi en dites activitats, eh? De posar la televisió a aquestes hores. Què passa si el veí persisteix amb l'activitat? Doncs la Junta de Propietaris haurà d'exercitar l'acció judicial. Prèviament haurà de requerir l'informe d'un tècnic per demostrar que, efectivament, el soroll, el volum del televisor, supera els decibels permesos per la llei. Però un cop això estigui acreditat per un pèrit, s'ha d'iniciar una acció judicial contra el causant de les molèsties. Perquè, si la sentència dona la raó a la comunitat, a part de cessar indefinidament en l'activitat i de poder reclamar els danys i perjudicis, el dany moral també és reclamable, eh? Com succeeix en aquest cas, que el causant és un llogater, la sentència pot declarar extingit el contracte d'arrendament i declarar el desnonament immediat de l'arrendatari. Acordar aquest desnonament immediat. Per tant, val la pena doncs, intentar-ho. Primer per les bones, no? Perquè si és un senyor gran, doncs a veure què fem. Però si, així no, si tot i així no s'arregla, doncs que sàpiga que hi ha aquesta possibilitat.
Perfecte, moltes gràcies. Perquè sí, bueno, sap greu perquè és un senyor gran, però vull dir, ja és una situació insostenible.
Bueno, doncs li aconsello això, que facin el requeriment extrajudicial i si no, doncs que puguin anar a la via judicial, que això podria acabar fins i tot amb el desnonament del llogater. Eh?
Molt bé.
Cristina, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera.
Gràcies, Cristina.
Imaginem que jo, pel motiu que sigui, vull impugnar un acord precisament de la Junta de Propietaris, perquè crec que em perjudica o simplement no hi estic d'acord. Com ho he de fer? Quines són les passes a seguir?
A veure, en primer lloc cal saber quins són els acords impugnables. Quins acords puc impugnar? La llei el que diu és que els acords de Junta que es poden impugnar són els que són contraris a la llei, perquè contravinguin la llei, contraris als estatuts, o impliquin un abús de dret. I també els que es poden impugnar els que són contraris als interessos, o bé de la comunitat, o greument perjudicials per un copropietari. Aquests són els supòsits en els que jo puc impugnar. Cal tenir present que hi ha uns requisits. Un dels requisits principals per impugnar un acord, un propietari, és que el propietari ha d'haver votat en contra d'aquest acord. No val, estic allà, em deixo portar per la gent, voto que sí, després arribo a casa, m'ho repenso i vull impugnar. No, no. Si has votat a favor de l'acord, ja has begut oli, perquè ja no podràs impugnar. Has d'haver votat en contra. També poden impugnar els absents que s'hi oposin. La llei el que diu és que l'acte de la Junta s'ha de notificar en un termini de 8 dies després de la celebració. És a dir, l'administrador o el que fa les funcions de secretari té 8 dies. A partir de 8 dies, A partir de, o sigui, un cop et notifiquen dins d'aquests 8 dies, quan tu reps aquesta notificació, tens un mes per oposar-te a l'acord. Tu has llegit l'acte de la Junta i tens un mes per oposar-te. Si t'hi has oposat, podràs impugnar. Si no, no, perquè els vots dels no assistents, bueno, els no assistents computen com a favorables. Val? Una vegada notificada l'adopció de l'acord. També podran impugnar els que han estat privats il·legítimament del dret a vot, per exemple, perquè deliberadament no se'ls ha notificat la convocatòria de la Junta. Per impugnar un acord també s'ha d'estar al corrent de pagament dels deutes de la comunitat en el moment en què es va acordar l'acord. Mm-hmm. O sigui, no val, no estic al corrent, fan un acord que em perjudica o que no m'agrada o tal, i aleshores pago, em poso al corrent per poder impugnar. No, s'ha d'estar al corrent en el moment de l'adopció de l'acord. I després tenir molt en compte, que això és molt important, els terminis. Tens un any per impugnar un acord si es tracta d'un acord contrari a la llei o als estatuts o implica un abús de dret, o tres mesos si es tracta d'acords contraris als interessos de la comunitat o són greument perjudicials per a un copropietari. El termini es comença a comptar a partir de la notificació de l'acte.
Albert de Barcelona, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb el seu dubte.
Pues mira, et trucava per el següent dubte. Resulta que a l'última reunió de veïns es va votar una derrama per instal·lar un ascensor a la finca. Llavors, alguns veïns que no estaven d'acord, especialment el local i els dels pisos baixos, han amenaçat dient que consultarien a un advocat si poden fer alguna cosa perquè no es tiri endavant aquesta derrama. Què he de dir? Que es va votar i va guanyar tirar endavant la derrama per un sol vot. Llavors, com està molt ajustada la cosa, volia saber si aquesta part de veïns, que han dit que farien una consulta a l'abogat, podien fer alguna cosa per tirar enrere el tema de la derrama i de la instal·lada d'ascensor.
Hola, Albert, bon dia.
Bon dia.
Mira, està bé aquesta, que donis la dada de que es va aprovar per majoria d'un vot,
sí.
Perquè la llei es va modificar en aquest sentit. Es va modificar en el sentit de que abans es demanaven 4/5 parts, però ara, com que es considera que no tenia ascensor, s'equipara amb el que s'anomenen barreres arquitectòniques, que són dificultats d'accessibilitat a l'edifici, doncs el 2015 es va modificar de manera que, amb una majoria simple, ja es pot acordar. Per tant, en principi, no poden fer res. En el cas que la Junta de Veïns prengui l'acord d'instal·lar un ascensor i suprimir barreres arquitectòniques, com he dit, és superior amb aquesta majoria simple, i encara que l'acord suposi la modificació dels estatuts o encara que les obres afectin a l'estructura, no s'hi podran oposar. El que sí passa a vegades és que la instal·lació de l'ascensor afecta alguns propietaris perquè no hi ha prou espai i modifica alguna part del seu pis. No sé si és el cas, d'aquests que s'oposen.
No és el cas.
No és el cas, val. Perquè nosaltres hem vist algun cas en què alguns propietaris han de cedir part, per exemple, del seu safareig, d'una part privativa. En aquest cas sí que diu la llei que han d'acceptar, han d'estar d'acord i no és suficient amb la majoria simple, sinó que aquests veïns han d'estar d'acord i rebre una indemnització. Però si...
Es tracta, en el nostre cas es tracta simplement de que vulgui la majoria o no. Per tant, ja veig que no es pot impugnar ni poden fer res.
No poden fer res perquè no els afecta part dels elements privatius. Una cosa que sí que li vull comentar, que això pot ser interessant per la comunitat saber-ho, és que el Consorci de l'Habitatge de Barcelona s'estudia alguns casos quan es presenten instàncies i donen bonificacions, sí, se'n poden beneficiar d'alguna subvenció si realment es considera una necessitat, això de la instal·lació de l'ascensor. El que sí que també l'informo és que els baixos, que estan destinats com a ús a local comercial, no se'n podran beneficiar d'aquestes bonificacions i d'aquests incentius. Però sí que li recomano que ho facin. Nosaltres al despatx n'hem mogut alguns per alguns clients.
Jo crec que l'administrador això ho està mirant, el tema de la...
Exacte. Sí, doncs clar, perquè està informat d'aquests ajuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
Sí.
Molt bé, exacte. Doncs...
Vale, pues moltíssimes gràcies, m'ha ajudat molt amb la seva informació.
Gràcies a vostè, Albert, bon dia.
Albert, gràcies, fins la propera.
Gràcies, bon dia.
Sovint, Sovint sentim a coneguts, a familiars també, que coneixen algú que té problemes per accedir a casa seva perquè es tracta d'una persona gran o té alguna mobilitat especial, alguna necessitat especial. Poden aquestes persones exigir que la comunitat assumeixi les obres per posar fi a aquesta situació o no?
A veure, en principi un veí per si sol no pot imposar aquesta classe de mesures. En principi, els acords per dur a terme reformes amb la finalitat d'adaptar els espais comuns a persones amb necessitats especials han de ser vàlids, igual que la majoria dels acords, que aquesta és la norma general de la llei, amb la majoria simple. Es necessitaria el vot més 1. Ara, el que sí que recull la llei és el que se'n diu, que la llei ho diu així, eliminació de barreres arquitectòniques per part de l'autoritat judicial. Això vol dir que es recull la possibilitat que els propietaris i els llogaters, que també tenen dret als llogaters, que tinguin una necessitat especial o siguin majors de 70 anys, els veïns en junta, i els veïns en junta no ho aprovin, puguin sol·licitar un jutge que obligui a la comunitat a suprimir aquestes barreres arquitectòniques. Per tant, llogaters i propietaris amb una discapacitat reconeguda i més de 70 anys. Aquests sí que poden obligar el jutge, bueno, poden anar al jutge perquè, per tal que aquest obligui a la comunitat a eliminar aquestes barreres arquitectòniques.
Ara utilitzaves un terme, Marta, que molt sovint, segur que utilitzem a la Babalà, que és això de les barreres arquitectòniques. Què són exactament les barreres arquitectòniques?
Doncs mira, Joan, són part de l'estructura de l'edifici que limiten l'accés i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Sovint és una qüestió de pocs esglaons. O sigui, dos esglaons ja poden suposar una barrera arquitectònica a vegades. Són coses molt flagrants. Esglaons molt alts o temes de que hi ha rampes que són molt empinades i tal. Però, simplement, dos esglaons ja poden suposar doncs això, una barrera arquitectònica. Cal tenir present que l'any 2013 es va aprovar una norma, que és la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat, per aconseguir la seva inclusió social, que estableix que els edificis han de garantir que tots els veïns i totes les persones hi tinguin accés en les mateixes condicions. El termini que establia era de 4 anys, per tant, finalitzava el desembre del 18. No obstant això, hi ha estudis que demostren que a Espanya el 77% dels edificis no han eliminat les barreres arquitectòniques, el que suposa que només el 23% són accessibles en igual condicions per tots els usuaris. Què ha de fer el meu edifici per garantir l'accessibilitat a zones comunes? Bé, les comunitats de propietaris, com he dit, han tingut 4 anys per substituir les escales del portal per rampes, ascensors, exacte. A partir del 4 de desembre del 2018, si l'edifici no passa una revisió, o sigui, no de l'ITE, rep una inspecció tècnica i no la passa, el propietari o la comunitat de propietaris poden arribar a rebre sancions de 300 fins a 1 milió d'euros, eh? Cuidado, perquè ja ha passat el termini. Però què passa? Que, clar, la normativa doncs, és flexible a vegades, no? I si el cost per eliminar les barreres és molt elevat, excedeix de 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes, l'Ajuntament, la majoria dels ajuntaments, permeten que no es compleixin tots els requisits de la normativa i simplement es millori notablement aquest accés, aquesta accessibilitat. A més, com he comentat, hi ha els ajuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, aquest programa d'ajudes econòmiques dirigides a comunitats de propietaris per rehabilitació d'elements comuns als habitatges. Cal informar-se bé. La finalitat és poder accedir en igualtat de condicions.
Ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, però sí que et volia fer aquesta qüestió, perquè l'altre dia una amiga em comentava que tenia una humitat a casa seva per causa d'un trencament a una canonada comunitària i que la comunitat no tenia assegurança. I jo em preguntava, ostres, no és obligatori que totes les comunitats en tinguin una?
Doncs mira, encara que sembli molt estrany, a diferència d'altres comunitats autònomes, a Catalunya no és obligatori que la comunitat de propietaris tingui una assegurança, perquè la llei no ho estableix de forma obligatòria i tan sols com a voluntària. Què passa? Que la majoria de comunitats sí que en tenen, però, bueno, com veus, tu ja coneixes un cas de que no n'hi ha, no? Les comunitats autònomes de Madrid i València sí que ho regulen. És estrany, però, clar, si no ho tenen, qui hauran de respondre seran tots els veïns amb una despesa extraordinària. Per tant, assegurança de responsabilitat civil i incendis, nosaltres, doncs, sempre recomanem tenir-la.
Si voleu assessorar-vos i no us ha donat temps de trucar al telèfon del directe d'aquesta casa, recordeu que el telèfon de Digestum Legal és el següent: 93 265 78 44. 93 265 78 44. Marta Jové, advocada de Digestum Legal, com sempre, gràcies.
Gràcies a vosaltres, fins Joan. Bon dia.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.